y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Molt benvinguts. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. Doncs que l'Alberto ens donés el pas, doncs aquí estem. COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I fascinat per l'escala de l'univers. Permeteu-me que comenci en aquests termes, perquè jo sóc una persona de fàcil fascinació tecnològica i universal. I quan em posen conceptes universals davant dels nassos, doncs em fascino amb certa facilitat. Això ve, i ho vull compartir, amb el tema de l'escala humana del canvi climàtic. És a dir, abans, quan passaven de les estacions, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, doncs era igual. Hi havia una data i a partir d'aquí, més o menys, un dia abans, un dia després, doncs començava tot el que havia de començar conforme al clima de l'estació que tocava. I sí que hi havia canvi climàtic, però no era apreciable. És a dir, el canvi climàtic era tan lent, 100.000 anys, 200.000 anys, jo què sé, que, mireu, des de l'edat del gel fins ara això era un canvi climàtic. Bàsicament, que l'ésser humà i l'entorn, el medi ambient, no detectava això, i l'adaptació anava pas a pas, de forma inapreciable, com el temps. Ara no. Ara el canvi climàtic i aquests canvis estan a escala humana. És a dir, els detectem. I els detectem d'un dia per l'altre, d'un mes per l'altre, d'un any per l'altre. Està en escala humana. Una escala planetària que ja està a escala humana. Amb la petita cosa que som, ja ho podem detectar. I això és preocupant, a part de moltes coses, sobretot per l'adaptació, perquè en canvi climàtic hi ha, però li donarà el temps al planeta adaptar-se a tot això, a un canvi tan ràpid? Doncs, mireu, com a exemple tenim aquests estius. Aquests estius passats, l'any passat, l'altre, l'anterior, vam tenir uns estius infernals. I quan parlo d'estius infernals, parlo de que al maig ja feia unes onades de calor i unes calorades que et mories. Aquest estiu ha canviat la cosa. Ha canviat. I hi ha dues dades que seran la base de les que començarem a parlar. Hi ha dues dades importants. Primer, hem tingut un agost càlid, vull dir, l'estiu, més o menys, va començar el dia 15 de juliol i ha durat un estiu de canícula, de calor, fins a mitjans d'agost, fins al 15 d'agost, 18 d'agost. Ha estat l'estiu, l'estiu de tota la vida, com abans. I a partir d'aquí, doncs, fins i tot estem entrant en uns 10 dies de setembre que fins i tot ensumem la tardor. De fet... estem amb un anticicló sobre ara mateix, venim d'una època d'uns episodis de pluja, però és que se'ns tira sobre un altre front que farà baixar les temperatures de forma clara i contundent. I estic parlant d'aquí a dijous. Dijous ja ho tindrem a sobre, fins i tot hi ha una primera alerta per intensitat de pluges i baixada notable de les temperatures molt pel sota del que tocaria per l'època. És un estiu, perdó, un setembre com els d'abans. Què està passant? Fins i tot l'altra dada és que aquest passat agost, paradoxalment, ha estat l'agost més càlid del planeta. El registre mitjà de temperatura ha estat el més càlid que s'ha registrat en tota la història del planeta Terra, un grau per sobre del que tocaria. I bé, què està passant amb tot això? Un agost molt càlid, un setembre com el d'abans... Què passa? Tenim al telèfon el senyor Sergi Corral, que és meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics i que cada cop que tinc un dubte d'aquestes qüestions parlo amb ell. Suposo que un meteoròleg ha d'estar entusiasmat amb totes aquestes dades. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Aviam, bé de tot, entusiasmat amb la radiografia que has fet de la situació, perquè la veritat és que ho has descrit bastant, bastant bé, el que ha estat a l'estiu i el que és el començament, no de la tardor astronòmica, que, si és cert, com has dit, comença a mitjans de setembre, però sí la tardor meteorològica, que la vam començar just el dia 1. Clar, deies el de l'estiu. Jo ho definiria com un estiu molt clàssic, també, perquè, si us hi fixeu, les calors importants o les calorades importants han estat pràcticament del 15 de juliol al 15 d'agost.
Com tota la vida.
Període, el període canicular per excel·lència, no? De fet, el mes de juny i principis de juliol, la gent deia, on dia, quin estiu, que està tot una mica revoltat, que no podem anar a la platja, que encara fa fresca, que hi ha tempestes també, que això... Ara, el període aquest canicular, mirant dades d'aquest, del que dèiem, no? Del 15 de juliol al 15 d'agost, o una mica més enllà, si molt llargues, és dels períodes caniculars més càlids dels darrers anys. O sigui, el balanç és que de calor n'ha fet, i com n'ha fet molta durant aquest més d'un mes de durada, el balanç de l'estiu meteorològic torna a ser d'un estiu meteorològic càlid o molt càlid, no a l'alçada dels rècords dels anys anteriors aquí a casa nostra, però sí, per exemple, el tercer, el quart estiu més càlid del darrer segle. Per tant, estem parlant de que ha fet molta, molta calor.
Clar, seria un estiu com els d'abans, com el que recordaria les nostres pares en aquest cas, i nosaltres quan érem petits. Però, Sergi, estem davant d'un miratge? O perquè jo, des que parlo amb tu, tot això m'ho he de prendre no com una predicció meteorològica d'avui per demà, sinó en la distància, no? I si les dades han de ser, com l'altre dia parlàvem de la tramuntana, estudis de 20 anys, una cosa així. Estem davant d'un miratge o realment tot això és només per aquest estiu i a l'estiu que ve possiblement podem estar de la mateixa manera que feia 2 anys?
No, aviam, lo d'aquest estiu no ha estat un miratge, o sigui, hem de deixar clar que ha estat un seguiment, una consecució de la tendència de tots els darrers anys, de la tendència càlida i d'aquesta tendència que portem amb el conegut canvi climàtic o el conegut escalfament, no? Si el balanç de les dades ens donen que la mitjana s'ha situat de global de l'estiu un grau o més d'un grau superior a la mitjana, i comptant que l'estiu ja és l'època més calorosa de l'any, això vol dir que ha fet molta, molta calor, encara que l'estiu hagi arribat, això sí, més tard que els darrers anys, que era una anomalia molt bèstia, que a l'estiu començava el mes de maig. Per tant, és una mica de normalitat, però dintre la normalitat, aquesta normalitat temporal, la temperatura segueix uns quants esgraons per sobre del que seria habitual.
Llavors, jo estava mirant per allà previsions que estàvem fent i cap on podem caminar si la situació no canvia. Quan parlo de canviar la situació és la reducció de CO2, intentar alentir el canvi climàtic, que no vagi tan ràpid. Estava llegint la situació d'un canvi de clima al que seria la conca mediterrània. Tenim un clima mediterrani i el que aventuraven era un canvi climàtic amb un clima de sabana, tipus Àfrica. Això fins a quin punt podria ser cert o no?
Aviam, aquí sempre està el fet que és que sí, si tenim un clima mediterrani que cada cop s'està tornant més càlid i cada cop s'està tornant més irregular en les precipitacions, això vol dir que hàbitats que abans eren propis o regions biogeogràfiques que eren pròpies del sud de la península Ibèrica o del centre de Llevant van progressant cap al nord i les regions eurosiberianes, o sigui, les regions corresponents a climes més frescos, més plujosos, més atlàntics, van progressant més cap al nord. Aquí, per dir, a Catalunya tenim un cas d'estudi molt important, que és el massís del Montseny, no? Que s'estan veient aquestes progressions dels estatges de vegetació. Posar terminis a mi no m'agrada, o sigui, també a principis del segle, als anys 92-95, per l'any 2020 havien d'estar tots inundats a Barcelona, per tant, i aquests missatges resten importància o resten significació al que realment està passant, o sigui, que cada cop estiguem tendint cap a un clima que es tendirà a una precipitació més irregular i en períodes secs més importants, això voldrà dir que molta part de vegetació o certa part dels boscos que estan adaptats a un clima que teníem fins ara es trobaran en condicions més especials o més estranyes o més estressants a nivell hídric, no? I a nivell termomètric. Per tant, segurament els paisatges aniran canviant, aniran evolucionant com ho estan fent a gran part de la península Ibèrica i, si m'aventures, també a certs llocs d'Europa també estan evolucionant. Per tant, el paisatge té una evolució constant que està íntimament relacionada també amb aquesta evolució climàtica. Quants anys trigarà tot això? Quants anys? fa de molt difícil a posar uns timelines concrets.
El que sí que sembla segur és que estem vivint una evolució del clima, el que tardaria 100.000 anys ho estem vivint en molts menys anys per culpa d'aquesta acceleració del canvi climàtic, no?
Oi tant. L'acceleració és una paraula molt ben trobada. O sigui, és com si a la... aquesta evolució de les variables de l'atmosfera l'haguessin dopat. Jo tinc un profe que diu que l'atmosfera està dopada. És com si per pujar el Tourmalet et prenguessis dos xutes més i el pugessis 20 minuts més ràpid. Doncs amb l'atmosfera passa el mateix, és el que dius tu. El que abans necessitàvem un període més llarg, cada cop necessitem períodes més curts. Es baten més rècords de calor, menys rècords de fred, i tot va com accelerat amb aquesta acceleració que tu comentaves.
I a més m'impressiona prou, perquè abans el que possiblement per una persona que no es dediqués a mirar el temps ni fos meteoròleg, doncs passava fins i tot desapercebut. Vull dir, quan parlo de desapercebut parlo de les estacions, la primavera, l'estiu, i una qüestió que ni te n'adonaves. Però ara veus clarament aquesta evolució, aquest canvi. Vull dir, ha arribat a escala humana, a escala de visió i percepció humana, aquest canvi climàtic, eh?
Sí, evidentment, o sigui, a escala humana, i si m'aventures o m'atreveixes, persones que vivim o que viuen a ciutat encara ho veuen més relatiu, o els hi costa més veure-ho. Tu preguntes a un pagès que viu del camp i els cultius han de seguir els cicles atmosfèrics o els cicles climàtics anuals, encara es nota molt més, o clar, noten molt més aquest canvi estacional, o aquest canvi, el que comentàvem abans, de progressió o de diferenciació de diferents climes. Per exemple, una altra característica és que el clima mediterrani està entrant més a l'interior, a tot l'interior de la península Ibèrica, o a tota la Vall de l'Ebre, o a totes les mesetes. Per tant, van canviant, i els primers que ho noten, evidentment, és la gent que està íntimament en contacte amb la natura.
Llavors, és la qüestió de veure si ens dona temps d'adaptar-nos o no amb aquesta rapidesa. I la darrera pregunta que et faré és molt més propera. Escolta'm, aquest que ens queda de setembre, què ens espera? Plourà? Tornarà aquell veranillo i tornarà a pujar les temperatures i tornarà a l'estiu? No? Com ho veus tu?
Doncs, de moment, aviam, per al curt termini d'aquesta setmana tindrem una refrescadeta a partir de dijous, divendres. Tindrem una reculada de temperatura. El que passa després es torna a veure com una estabilització la següent setmana, però estem en un mes de canvis, el setembre i la tardor meteorològica és un mes de canvis, i aventurar a més d'una setmana vista...
És arriscar, no? És arriscar.
Fa de molt mal dia, o sigui, fa de molt aventurar.
Va dir, no, si m'havies dit que plouria i no plou. Bé, Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics i meteoròleg de Ràdio Escala. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, com sempre, molt agraït.
A vosaltres, que vagi molt i molt bé.
Igualment, Sergi. Què veu explicar el Sergi? Què veu situar la situació? Doncs aquest és el clima que ens espera. Veurem, almenys aquesta setmana, és tal així, tal i com ho ha explicat el Sergi, de cara a dijous, aquesta davallada de temperatures, i ens passarà un front que deixarà pluges. No seran generalitzades, però tindrem pluges al Pirineu, Prepirineu, al litoral. Ja veurem, de cara a demà passat, com estaran les coses, eh? Bé, de seguida parlarem d'una... entre curiositat i ciència, les dues coses, eh? Vosaltres, quan compreu roba nova, és a dir, aneu a qualsevol botiga i us compreu, jo què sé, un jersei, us compreu roba interior, us compreu uns pantalons, us compreu roba nova, la renteu abans d'estrenar-la? És a dir, si us compreu uns calçotets o unes calcetes, les renteu abans d'estrenar-les? Si us compreu una samarreta, la renteu abans d'estrenar-la? Doncs la Universitat Rovira i Virgili ha fet un estudi, o ha participat en un estudi, per donar resposta a tot això. I de seguida en parlarem amb la Mar Porto del tema. Però abans, va, anem a menjar. Va, un càtering de qualitat. Va, un càtering de confiança. Aquestes hores fa gana. I això sí que no s'ha de rentar. Tu menges directament, perquè Casanovas Càtering saben fer les coses molt bé. Porten més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona càterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Si vols quedar bé, Casanovas Catering. Contacta amb el Joan, que és xef i tercera generació de la família Casanovas, al 658 95 42 01 o pots visitar la web casanovascatering.com. Casanovascatering.com. Casanovas Catering, ja ho saps, és la teva millor acció.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodas? Gracare. 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Informa't al 93-568-5733.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Posem en context la situació. El sector textil fabrica el doble de peces de roba que fa 20 anys. Ja és, eh? Ja és, eh? Aquestes són dades del Banc Mundial, eh? Es tracta d'una indústria altament contaminant que és responsable del 20% de les aigües residuals del planeta. I a causa de què? Doncs a causa d'aquests productes químics que s'utilitzen en els processos de fabricació. I aquests contaminants no només tenen impacte en el medi ambient, no, sinó que la comunitat científica es relaciona amb un increment de patologies cutànies i de desajustos hormonals. És a dir, que ens afecta. Per aquest motiu, avui ens preguntem si cal o no rentar la roba abans d'estrenar-la. Mar Puerto, tu què fas?
Jo intento rentar-la, encara que és cert i és així. No sempre s'acaba fent, no? Perquè al final, si dius... m'he comprat això avui i ho vull estrenar demà, saps que no ho rentaràs en el moment i ho acabaràs rentant el dia següent després d'haver-te-la posat, però bueno.
Però cal rentar-la?
Cal rentar-la, això és el que diuen, per tal de reduir substàncies nocives, segons aquest estudi que han fet investigadors del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica de la Universitat Rovira i Virgili. Ells van voler estudiar quines substàncies hi havia en la roba, en concret la de dos col·lectius vulnerables, dones embarassades i infants. A les peces fabricades amb cotó orgànic van detectar una presència més gran d'un compost cancerigen que s'utilitza per evitar que la roba s'arrugui a la botiga i que es pot eliminar o reduir significativament rentant-la abans d'estrenar. Això, a més, sumat també a altres compostos tòxics que es troben a peces elaborades amb material sintètic.
Jo he de confessar que...
No la rentes, no?
No l'ha rentat. No, Jo confesso que no. No la rento directament. Ara sí ho faré. Ara ja m'he espantat. Ara ja m'he quedat així amb les orelles aixecades i dic, ostres... Clar, suposo que tampoc és una qüestió d'alarma. És una qüestió que també la reacció va en funció de barris i com sigui la persona, eh? Si és col·lectiu vulnerable, en funció si ets al·lèrgic, alguna cosa. Però quan parlem de tipus de roba, Mar, quines diferències trobem entre roba sintètica i l'orgànica?
Les mostres de roba sintètica, com per exemple el polièster, l'elastà o la poliamida, van presentar una concentració més elevada de mines, alguns metalls pesants com el titani i bisfenols, en comparació, per exemple, amb el cotó, que de fet el cotó orgànic conté concentracions més baixes de contaminants si el comparem amb el cotó convencional. I tot i que cap dels compostos detectats va superar el llindar estipulat per la legislació, sí que és cert que els investigadors alerten de que no existeix cap control sobre aquesta qualitat total de compostos presents als teixits o els efectes aquests que puguin tenir els compostos químics en la salut. Per això, des d'aquest estudi demanen intensificar la pressió legislativa sobre la indústria tèxtil i controlar una varietat més àmplia de substàncies, alhora que insten també a implantar nous certificats que verifiquin l'absència de components nocius als teixits per garantir que el consumidor tingui accés a aquesta informació quan adquireixi el producte, de manera que puguem veure així doncs, si conté segons quins compostos químics o no. Així ho podríem saber també més fàcilment i saber si l'hem de rentar amb urgència o si ens podem, per exemple, esperar un dia
a la que no mirem d'estrenar-la i estigui arrugada, que a tu t'agrada. Doncs mira, anem precisament a parlar amb un dels investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, que és investigador del Tecnatox, que és el departament que s'ha encarregat de tot això, el senyor Martí Nadal, que el tenim al telèfon. Martí, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Martí. Bé, al final, què hem vist per arribar a la conclusió de que cal rentar la roba abans d'estrenar-la?
Bé, nosaltres vam fer un estudi específicament amb un tipus de contaminant, que és formaldehid, que és un contaminant volàtil, i vam veure que les peces de roba que havíem rentat tenien nivells de formaldehid molt més baixos, o gairebé havia desaparegut, respecte a peces de roba nova. Llavors, la recomanació que vam oferir és que caldria rentar la roba, no només per una qüestió higiènica, sinó també per reduir les substàncies tòxiques, que moltes vegades s'afegeixen a la roba perquè tinguin certes propietats, no?
Llavors, això estaria en totes les robes, en totes les peces de roba nova?
Sí, en principi sí. Independentment de la fibra que s'hagi utilitzat, moltes vegades es posen una sèrie d'additius durant el procés de fabricació de tèxtil, i una de les millors maneres per reduir d'entrada l'explosió d'aquests tòxics és rentar la roba, perquè és una pràctica molt simple.
Quines patologies, si no rentem la roba, què ens pot passar? És a dir, què ens pot aportar o què ens fa aquestes patologies o aquests elements?
Bé, de fet, nosaltres en el nostre projecte no només vam avaluar el formaldehid, sinó vam avaluar una bateria de diferents tòxics amb diferents propietats toxicològiques, cancerígens, disruptors endocrins, etc. El que vam veure és que d'entrada els nivells de tòxics estan per sota dels valors màxims admissibles. Individualment no suposen un problema. El que sí que a nosaltres ens preocupa, de manera relativa, és el còctel, no? L'efecte còctel.
D'acord.
Que un conjunt de substàncies pugui tenir quan ens posem la roba, i és que, a més, no només estàs exposat a aquests tòxics a través de la roba, sinó també a través dels aliments, a través de l'aire que respirem, etc. Llavors, no només es tracta doncs, de que una substància pugui suposar un problema, que d'entrada no passa, sinó que estem exposats a multitud de contaminants que poden tenir efectes acumulatius, no? I fins i tot sinèrgics, és a dir, la potència cancerígena de dues substàncies poden multiplicar-se pel fet que estiguin presents alhora.
D'acord, seria aquest còctel seria el més perjudicial de tots. Ja pot ser perillós, però ja, si hi ha un munt, i a més, fins i tot cooperant entre si d'alguna manera, entre cometes, doncs aquí és on pot estar el perill. Amenaça principal algun col·lectiu? No sé, suposo que petits, dones embarassades, gent gran, podrien ser, suposo, per lògica, més col·lectius vulnerables, més vulnerables de tot això, no?
Sí, sens dubte. Nosaltres vam, el projecte el vam enfocar a poblacions sensibles, en aquest cas dones embarassades, nadons i nens i nenes petits, perquè és la població més sensible a la contaminació química. Però també ens trobem amb altra gent, no? Gent que pateix doncs, dermatitis, problemes d'irritació de pell, amb sensibilitat química. Aquest també són diferents poblacions a les quals doncs, els pot suposar un problema a l'exposició a aquests tòxics.
Aquesta seria la situació. I rentant la roba, això reduiria, no? O desapareixeria amb el rentat de roba?
Sí, en alguns d'aquests contaminants, el fet, sobretot els que són més volàtils, els que marxen per efecte doncs, de la temperatura, per exemple, doncs és fàcilment, doncs, es poden eliminar fàcilment amb un simple rentat. N'hi ha d'altres que s'incorporen més a les fibres tèxtils, que clar, aquests doncs, perduren més en el temps, no? Són aquestes substàncies que ens clar. Donen aquestes propietats, no? Volem samarretes que siguin no transpirables o que no s'emportin fàcilment i això és el que comporta, no? Doncs que hem de tenir consciència respecte al tema.
Clar, suposo que, a més, hi ha persones que han de ser més sensibles que d'altres a aquest tipus de situacions, per exemple, jo què sé, que surti una dermatitis o algun tipus d'al·lèrgia. Suposo que això anirà per barris, també.
Exacte. De fet, a tots ens ha passat, a nosaltres, als nostres fills o filles, doncs, hem posat una samarreta, uns pantalons sense rentar, i, ostres, ens hem trobat que, doncs, mira, justament se li ha irritat la pell o hi ha hagut algun problema, doncs, escolta, senzillament amb un rentat, que és la cosa més senzilla del món, doncs es pot reduir. Això no vol dir que puguem eliminar tots els additius tòxics que s'hagin posat, però sí que com a mínim és un primer pas important.
Doncs senyor Martí Nadal, investigador de Tecnatox, al Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentari i Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili, i autors d'aquest estudi. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molt amable. Doncs ja ho sabeu, renteu la roba i evitarem algun problema, sobretot si ets sensible a algun d'aquests productes o tens irritacions i no sabies per on venia, doncs ja ho saps, probablement, o hi ha possibilitats que vingui d'una roba que no has rentat abans d'estrenar. Això és el què. De seguida farem dues coses. Primer parlarem amb Enriqueta i després parlarem de la generació Sisi. Què és? La generació Sisi és el contrari que la generació dels Nini. Com canviar les coses, com canviar la vida i que gran m'estic fent. Perquè ara ja que posem etiquetes absolutament a tot, això a vegades em costa de recordar. Però és una qüestió clara, és un relleu. Dels Nini al Sisi. De seguida en parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Porque siempre volvemos con las manos vacías de los registros.
Hay que solventar el asunto de las armas de destrucción masiva para afrontar el reto del futuro.
Yo vine aquí a encontrar armas y a salvar vidas. Y no he encontrado nada. Quiero saber por qué.
Todo esto no cuadra. Hay algo que no encaja y debemos averiguar qué es.
Green Zone, distrito protegido.
Ambos queremos dar con esas armas, ¿verdad?
La cosa es un poco más complicada.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mirad, en Clinitec son expertos en pérdida de peso con su plan 1-2-3 y le dirás adiós a los kilos que te molestan. Y en solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos. Y Enriqueta, ¿qué es lo primero que hay que hacer para bajar de peso y no morirse de hambre? ¿Qué tal, Enriqueta? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Buenos días. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, la forma más rápida, simple y natural de deshacerte de los kilos Eso sí, sin dietas estrictas, sin matarte en el gimnasio, es el plan 1-2-3. Te va a ayudar a perder el peso que te sobra. Es un detox de limpieza y además no son batidos. Sigues comiendo sin efecto rebote, apto para todos, tanto para hombres como mujeres, y vas a conseguir bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
En solo 3 semanas. La primera semana vamos a hacer una limpieza.
Sí, es un detox con los sobres de piña. Son drenantes, eliminamos toxinas, por eso nos deshinchamos, perdemos más de una talla, eliminamos los michelines, nos despedimos de la retención de líquidos y en esta semana bajamos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar.
Con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, para tener una digestión ligera, para evitar el estreñimiento, para tener un vientre plano y bajar 3 kilos.
Y la tercera semana ya son las cápsulas captagrasas.
Saciantes, nos van a ayudar a atrapar la grasa, eliminamos para seguir perdiendo peso y el plan es natural, con vitaminas, minerales, plantas, por eso nos ayuda a adelgazar con salud y rápidamente, en 3 semanas. ¿Quieres informarte? Pues llámame, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y además, es que ya sabéis que el plan 1-2-3 nunca viene solo.
No.
Porque hoy tampoco viene solo. ¿Qué regalos hay para empezar ya a adelgazar, Enriqueta?
Pues viene muy bien acompañado. Todos los oyentes de COPE que me llamen ahora, de regalo hoy, los parches, vienen 28. Son parches anticelulíticos geniales, pero también de regalo el gel adelgazante con rolón incorporado para destruir esa grasa localizada en barriguita, michelines o muslos. Esta gran promoción te viene gratis con tu plan 1-2-3. Adelgazarás en solo 3 semanas, adelgazarás de 4 a 7 kilos, tu ropa te bailará y te vas a deshinchar, que es lo que todos queremos. 650-51-52-53.
Pues adelgaza ya de 4 a 7 kilos en 3 semanas con el plan 1-2-3 y ya sabes, gratis los 28 parches celulíticos para vientre y muslos y el gel adelgazante. Llama ya al 650-51-52-53 y es que Enriqueta se nota ya de entrada en las rodillas, se nota.
Claro, menos presión. Nos duelen menos, también en la cintura, ¿eh? Recuperamos más agilidad y sobre todo, cruz de cara a la salud, nos baja el azúcar, el colesterol, regulamos también la hipertensión. Todos son ventajas haciendo el plan 1-2-3 porque te cuida la salud y eso sí, te ayuda a deshincharte y a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Y vamos a repetir el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Importante que es económico, con registro sanitario y lo vas a recibir sin gastos de envío donde tú quieras. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte. Y yo voy a pedirte una cosa, Enriqueta. ¿Qué tal si podemos, solo si podemos, añadir esas galletas que son saciantes y adelgazantes para... ¿Puedes ponerlas para merienda o desayuno? ¿Podemos añadirlas con el plan 1-2-3?
Tú me lo pides, yo las pongo.
Ojalá en mi casa me dijeran lo mismo, yo estaría encantado.
Están riquísimas para tu desayuno y merienda y están compuestas de cúrcuma y chía. Pues también de regalo junto con los parches y además también el gel. Así que llama, pide tu promoción y sobre todo... Pide tu plan 1-2-3 porque vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Enriqueta, patunets.
Patunets molt grans. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primer va ser la generació dels nini, els joves que ni estudiaven ni treballaven. Ara això ja comença a donar la volta. La truita canvia i arriba i es posa en marxa, que també hi havia penso en aquell moment, la generació dels sí, els que sí estudien i sí treballen. De fet, un de cada tres joves que treballa també estudia. I és una d'aquestes qüestions curioses quan moltes de les crítiques que teníem en aquell moment contra la generació de les nini, una generació que estava farta, que no veia futur, que era una mena de reaccionar davant d'una situació social que en la que no hi veien futur, en la que realment no hi veien futur. Sembla que això ja s'ha paït i ara sí que es veu futur, tot i que estem en qüestió de preus i de situació social és una cosa semblant. Estem parlant dels preus de lloguer, de pisos per emancipar-se. Bé, seria un munt d'obstacles importants, no? Però bé, aquí està la generació del Sisi, i parlem de la generació del Sisi amb el Joan Moslares. Com estàs? Benvingut, Joan.
Què tal? Doncs sí, està en augment, i de fet, és el que tu estaves comentant, no? Que hi ha hagut un canvi que hem passat dels Nini al Sisi. I és una cosa que és molt comú ara. De fet, des del 2008 no teníem una xifra tan elevada de joves que estan estudiant i treballant. Exactament, el número s'ha elevat a 1.087.000 joves, és a dir, 40.200 joves més respecte a l'any passat, que estan treballant i estudiant al mateix temps. Això equival, si ho veiem en tant percents, a un 34% de joves entre 16 i 29 anys que estan estudiant i treballant. És a dir, de la població dels joves és una xifra bastant gran. Estem parlant de pràcticament la meitat de joves que viu a Espanya. Està actualment en una situació que es veu obligat a treballar i a estudiar. Vale? Algun dels motius, que de fet aquí jo vinc una miqueta a intentar aclarar i entendre el perquè d'aquest augment, no? que va en augment en el pas del temps, perquè cada any que passa hi ha més joves Sisi. Doncs bé, hi ha dos grans motius. El primer motiu és que aquests joves volen generar ingressos propis per no dependre directament de les famílies i també per ajudar les famílies a pagar els costos econòmics dels estudis. Tots sabem que estudiar aquí, en aquest país, doncs, és bastant car, no? Depèn de l'estudi que estiguis cursant, doncs té un cost econòmic que pot ser una miqueta elevat, sobretot per a unes famílies.
Doncs mira, precisament parlarem amb una Sisi, una generació Sisi. Es diu Martina Cenya i és estudiant d'Educació Infantil a la Universitat de Barcelona i, a més, treballa a les tardes a un departament, a una botiga, al departament online d'una botiga. Martina, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Ara vas cap a la feina, vas cap a estudiar? Com ho vas ara? En quin moment t'agafo?
De canviar la feina.
De canviar la feina. Bé, explica'ns una cosa. Tu estàs estudiant Educació Infantil. Com compagines els estudis i la feina?
Doncs no és una tasca fàcil. S'ha de trobar una universitat que et posi facilitats per compaginar la feina amb els estudis i, a més, una feina que també et doni facilitats per poder estudiar a la vegada.
I tu ho has trobat?
Jo ho he trobat, per sort.
Ets una afortunada, també, eh?
Sí.
Ets una afortunada. Per què vas decidir posar-te a treballar o buscar feina mentre estudiaves? O va ser al revés?
Jo vaig començar a estudiar i quan vaig fer els 18 anys vaig decidir que havia de treure'm el carnet de conduir, però els meus pares no m'ho podien pagar, vaig decidir que ho faria jo sola i necessitava els diners. Llavors vaig decidir començar a treballar i buscar feina.
Vas trigar molt en trobar feina?
Força. No és un mercat molt ampli el que tenim ara mateix i és més complicat encara pels joves que no tenen experiència i encara no tenen títol universitari.
Clar, tu quants anys tens, Martina? Perdona la indiscreció.
Tinc 18.
18 anys. I clar, encara queda carrera per davant. És a dir, que fa res vas decidir treure't el permís de conduir. Ja ho estàs fent? Ho estàs fent ja? Ja el tens?
Estic traient-me el teòric ara mateix.
El teòric. Bé, ja em coneixes a molts companys o coneguts teus que estiguin en la mateixa situació, o sigui, que estudien i treballen?
La majoria de companys que tinc de la universitat que també treballen són per feines com fer de cangur, en algun esplai a l'estiu, o classes particulars, classes de repàs, coses que no ocupen tant de temps ni tenen un contracte fixe. I també conec molta gent que està buscant feina.
Clar. Un cop assoleixis els teus objectius, penses deixar de treballar i continuar estudiant o penses mantenir la feina?
La meva idea és mantenir la feina mentre continuï estudiant. Perquè els diners venen bé, puc gestionar els meus gastos, no he de demanar diners als meus pares, i això fa molt.
No, això i tant que fa molt. I els teus pares encantats, no?
Sí, evidentment.
Encantadíssims que treballes i no els demanes
sí.
Aquestes necessitats normals i coherents. Bé, en aquest cas, des de quan estàs treballant i estudiant? Des de quan ho portes compaginant, tot això?
Des de gener d'aquest any, del 2024.
Escolta'm, i el teu temps lliure, l'oci, on queda l'oci? On queda l'amor? On queda viatjar? On queda, no sé, sortir? Ho pots compaginar també?
Mira, jo tinc un horari a la universitat que és de 8:30 del matí fins a les 2:30 de la tarda, de dilluns a dijous.
Ahà.
I entro a treballar més o menys a partir de les 3:30-4 de la tarda.
D'acord, d'acord. De dilluns a divendres.
Correcte. Bueno, a dissabte.
A dissabte, dilluns a dissabte. Carai, no queda gaire temps a l'oci, però tu ets una persona jove amb energia. Suposo que tindràs lloc per l'oci.
Sí, divendres i dissabtes pel matí i diumenges.
Ah, molt bé. Ja no seran tardeos, seran matineos en aquest cas.
Exactament.
Seran matinals. Doncs, Martina Cenya, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva experiència i la teva situació. Molt amable.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
I felicitats per l'esforç.
Gràcies.
La Martina és una sí-sí i el nostre Joan Moslares és un sí-sí-sí.
També, també.
Que estudies, fas les pràctiques aquí amb nosaltres i a sobre treballes.
Exactament, sí-sí.
Joan, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé, merci.
Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope en Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.